Pedala amb el suplement per la festa de la bicicleta i dels patins.
Perdona,
No hablo español.
¿No? ¿De dónde eres?
Brasil.
¿Cómo es que estás aquí?
Para patinar. Somos profesionales.
¿Ah, sí?
Sí, solamente patinando, grabando.
¿Y por qué a Barcelona?
Tienes muchos spots buenos.
¿Porque hay parques buenos?
Sí.
¿Ah, sí? ¿Barcelona es una ciudad reconocida a nivel mundial?
Barcelona es el mejor lugar del mundo para patinar, porque la arquitectura es perfecta para skate.
¿Y no hay otras ciudades similares?
Japón. Tienes otros lugares, mas aquí es diferente de todo.
¿Y por qué? ¿Por sus plazas y...?
Las plazas, arquitectura, lo piso, todo.
Festa de la bicicleta al suplement de Catalunya Ràdio.
Hem deixat les bicicletes i ara hem agafat els monopatins. Estem fent... Mira, aquí hi ha hagut un moment que no tombàvem un tocinillo o una gemeta, que li podem dir, perquè hem fet una aixecada massa alta. Precisament ens n'anem a la zona del Parc Firal de Montjuïc, al costat de la Font Màgica, on s'està vivint aquest final de la setmana de la bici amb una festassa. Carles Pérez, què diu la gent?
S'ho està passant de meravella. Les persones que ens han acompanyat, a més, llueixen la samarreta de Catalunya Ràdio. El llamp ja el veus a l'esquena de totes les persones, amb el logo també de la bicicleta davant.
I has pogut anar a veure la gent d'Active Àfrica?
Els he anat a veure, hi ha hagut participació per part dels oients i dels participants en aquesta festa de la bicicleta. He vist manxes, he vist claus angleses, he vist seients també de bicicleta en portat. Hi ha hagut alguna persona que s'ha acostat amb la bicicleta. En principi el que es demanava eren peces de recanvi. Portar les bicicletes a Malawi val molts diners a través del contenidor. Ja les tenen allà. El que es necessita són aquests recanvis. Val a dir que no únicament avui poden fer la seva aportació, sinó que al llarg de tot l'any, si entren al web d'Active Àfrica, poden trobar el contacte i fer aquesta aportació.
I Carles, per què creus que serà recordada aquesta jornada? Estàs aquí, poder l'hem perdut. Estem també pendents de connectar amb la Rita Elles des de l'estudi mòbil. Està preparada, ho sentirem d'aquí una estona. Carles, si estàs en línia, per què creus que serà recordada aquesta celebració avui? No, ho farem de seguida. Senyors, benvinguts una altra vegada.
Bon dia.
Toni Bolinches i Miquel Àngel Violant. Avui tindrem des de Madrid a Dani Jiménez i la Carmina, que també ja té preparada una sèrie de seqüències que continuen el fil que hem obert en començar, un fil de dues rodes amb o sense motor, perquè el motor segueix passant, se segueix vivint aquí a Montmeló, i en donarem també informació de seguida. Per tant, benvinguts al futur que ens espera.
Pedala amb el suplement per la festa de la bicicleta i dels patins.
El futur que ens espera. Els canvis al llarg dels últims 20 anys han estat increïbles. Estem canviant el món molt de pressa i a un ritme que s'accelera. Volem fer balanç dels principals avenços dels quals ha estat testimoni el suplement de Catalunya Ràdio. A partir d'aquests instants, us proposem un concurs per descobrir aquests avenços i així saber alguna cosa més de el futur que ens espera.
Doncs de moment el futur més immediat que ens espera és que ja no regalarem més iPods, més audiòfons, eh? L'iPod sí que el donarem, seguiran amb nosaltres la gent de Videx, i és important, però a partir d'ara serà una miqueta la concentrada general pel que fa regal en l'iPod, que també s'ho mereix i molt, 139. De totes maneres, en fem un bon balanç de la quantitat de gent que ha acceptat aquesta opció.
Sortosament i malauradament.
Sortosament i malauradament,
No, gairebé el 80% de la gent podríem dir que va demanar l'audiòfon, potser no per ell, sinó per un familiar o algú proper.
Molt bé. Doncs saludem a la gent de Videx.
L'audiòfon digital més avançat del mercat es diu Inteo, de Videx.
Bidex, líder en tecnologia per sentir-hi bé, t'ofereix el futur que ens espera.
I saludem a tots els oients que tenen ganes d'endevinar el que avui buscarem. Abans que veiem el que havíem començat, Carles, dèiem, per què creus que serà recordada aquesta celebració d'avui?
És una demostració cívica, de civisme, de la ciutadania. Això és el millor de tot. La gent tranquil·lament, amb les seves bicicletes, passejant, cedint-se el pas, disfrutant de la festa, del sol que ens ha volgut acompanyar, tot i que hi havia amenaça de pluja. Per mi, tant això com quan vam plantar el futur amb els arbres aquí a Catalunya Ràdio, són aquests valors, el valor del civisme, de la convivència i de passar-s'ho bé d'una manera senzilla. Coneixeu, jo penso que això és el millor.
Coneixeu molt bé Carles Pérez, l'heu seguit durant molts anys, enguany se'n cuida de la coordinació com a comissari dels actes dels 25 anys de Catalunya Ràdio. I què diries que queda? Quins són els plats forts, Carles?
El dia 20 de juny fem 25 anys, és el dia que vàrem néixer. Hi haurà programació especial i també al vespre hi haurà una sorpresa. No som grans actors que fem Hamlet, però alguna pista deixo caure. No puc dir-ho, és un secret, és un regal que volem fer. També hi haurà altres coses. Al setembre en tornarem a parlar i hi haurà molt de soroll, hi haurà molta llum, hi haurà molta pólvora, puc avançar-ho, i també tindrem una exposició meravellosa al Museu de la Tècnica i la Ciència de Terrassa de ràdios del futur, les antigues i les del futur, perquè nosaltres som ràdio de futur, som la Ràdio Nacional de Catalunya cap al futur.
Des del Parc Firal de Barcelona, Montjuïc, Carles Pérez. Carles, moltes gràcies.
Gràcies a tots vosaltres i a tot l'equip del suplement que, com sempre, us heu lluit amb aquests programes especials. Gràcies, Xavier.
Toni, tu estàs seguint des de la teva vessant humanista. No sé si vols afegir alguna experiència amb la bicicleta.
No, jo crec que avui, mai millor dit, no, com deia el Carles Pérez, no és únicament una lliçó, una mostra, una evidència, una exhibició de civisme, sinó que, tenint en compte la manera que hem salvat el civisme, és de bicivisme.
I la gent que s'hi afegeix, de quina manera? Miquel Àngel, alguna experiència?
Fa la vida més humana, oi, la bicicleta? Jo n'estic molt content d'això.
El Miquel Àngel, tinc moltes ganes de sentir què en pensa d'aquesta notícia que tots ens ha sobtat. El delegat del govern català a Alemanya ha enviat una carta al president d'Air Berlin per protestar pel menyspreu de la llengua catalana que va mostrar el directiu en l'editorial de la revista de la companyia. Amb aquesta carta, el delegat del govern, Martí Estruc, respon a les crítiques d'Air Berlin aparegudes en un editorial de la revista que deien que el castellà està discriminat a les illes. A la carta, Estruc destaca que el català és una llengua mil·lenària amb una important presència literària i cultural i posa com a exemple l'última fira del llibre de Frankfurt. El delegat del govern anima Air Berlin a seguir l'exemple de multinacionals com Microsoft, que a Catalunya utilitzen el català com a llengua de tracte amb els clients. Miquel Àngel Violant té relació amb les illes de fa molts anys i, a més, és germanòfil.
Blödsinn. Schlimm. Schrecklich. Són tres adjectius de la llengua alemanya per dir clar i català, despropòsit. Jo entenc que aquesta gran companyia és una gran companyia aèria, ho han fet molt bé en molts aspectes, en aquí s'han posat plom a les ales, ho han fet molt malament, no han estat sensibles culturalment. Les empreses, les persones, ens hem d'adaptar al sistema en matèria de seguretat i una sèrie de competències, però en matèria de qualitat de servei són les empreses que s'han d'adaptar al tarannà, als sentiments dels passatgers, perquè la satisfacció del client és la base d'èxit d'una empresa.
No quedar malament.
No quedar malament, i en la mesura del possible, si això no compromet la teva rendibilitat, donar valor afegit, ser sensible, no costa gaire dir en català bon dia, adeu-siau, com està vostè, com anam, en mallorquí. Encara que sigui en alemany.
O un idò.
Idò, anem.
Jo crec que encara que sigui una companyia aèrea, ha de respectar la terra.
Ha de respectar la terra que li dona beneficis i on va triar estratègicament posar-s'hi. Toni, sempre em dius que l'èxit moltes vegades és causa de fracassos.
Sí, sí, sí.
La prepotència no és una bona filosofia.
Per la mateixa raó, la superació del fracàs és el millor camí de l'èxit.
En aquest sentit, dir-vos que jo estic molt decebut com a germanòfil, és una gran companyia, però ha badat, s'ha equivocat, hauria de rectificar, sempre amb el màxim respecte al castellà, sempre, perquè en cas contrari jo li auguro moltes turbulències.
Life moves before us, but only our own movement means desplazamiento.
Fem un enllaç amb Madrid i Dani Jiménez. Dani, què diu per aquí la gent?
Bon dia. Molt bé, molt bé. Aquí no hem vist tantes bicis. Madrid és una ciutat de cotxes, no hi ha bicis, no hi ha pràcticament...
I no només això, sinó també de poques motos. Un dels fets que sorprèn, quan et mous per Madrid, i ostres, falten motos aquí. Oh.
Ahir feia un dia radiant, un dia que en Barcelona tothom m'hagués agafat la moto o la bici, i pràcticament no vaig veure cap motocicleta rodant pels carrers de Madrid.
Estan rodant els de 250 a Montmeló, hi ha frec a frec i ben segur que d'aquí una estona veurem la categoria reina. Dani, què ens expliques?
Molt bé, mira, un cap de setmana més a Madrid, per motius professionals, gaudint de la ciutat i treballant una mica, i potser destacar una exposició que vindrà aviat cap a Barcelona, que s'anomena Tecnologia Comparada, on es fa una comparació de dues etapes molt distants de la tecnologia humana. La precolombia del Pedrú fa 2.000 anys i l'actual. I te n'adones, comparant això que està absolutament desconnectat, que al final l'eina que millor talla el pa és un ganivet, i que encara que evolucioni la tecnologia, que evolucioni els materials, que evolucioni les civilitzacions, quan una cosa està ben dissenyada, no hi ha manera que canviï.
Em fas pensar en aquella persona que sempre recorda que els problemes són com els ganivets. S'han de saber agafar pel mànec, perquè si l'agafes pel tall et fas mal.
Exacte.
És un fet que ara m'hi has fet pensar i no sé per què. Dani, és un plaer doncs poder-te escoltar. Avui creus que endevinaran molt de pressa el que busquem?
Estic convençut, sempre ho endevinaran de pressa i avui especialment.
Dani Jiménez, Ciència, Miquel Àngel Violant, Periodisme, i Toni Bolinches, des de l'evolució personal, des de l'humanisme. Alguna aportació d'aquesta setmana, Toni?
Home, mai m'hi ho dit, des de l'humanisme... al fenomen Obama, del qual me n'alegro moltíssim, perquè jo crec que no únicament és una fita perquè una persona de color arribi a la presidència dels Estats Units, sinó que a més de ser un nou color, segurament implicarà un nous aires. Esperem que oxigeni a la política i que pugui ser un exemple a seguir per la resta de les democràcies, perquè el que necessiten les democràcies és regenerar-se, i aquí l'humanisme té molt a fer i molt a dir.
Matís destacable, avui hem sentit a Hillary Clinton, fet varen ser declaracions d'ahir, sumant-se, en aquest cas, reconeixent que s'ha de fer costat,
sí,
amb unes paraules relacionades a Obama, que han trigat a arribar,
sí,
força,
sí,
minuts.
En qualsevol cas, guanyés Obama, que és el cas, o guanyés la Hillary, era una gran novetat en el panorama nord-americà, una dona o una persona no blanca.
Aquesta és la seqüència.
So today, I am standing with Senator Obama to say, yes, we can!
Hi ha gent que estan telefonant, ja vol en línia, volen endevinar el que busquem i importar-se'n a l'hipot, però com que sempre hi ha a casa algú que et fa la guista, els estan dient no, 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 no serà per tu. Qui s'emportarà un hipot nano el que endevini un fet que forma part del futur, com la càmera digital, com el menjar congelat, com el combustible del futur, com la llei antitabac, o com, per exemple, els exèrcits de pau que ja s'acosten.
I les forces armades, que va ser el tema que van tractar la setmana passada i que va aixecar algun comentari que han registrat la nostra bústia sonora.
Jo sóc mestra d'ofici i també sóc llicenciada en psicologia i acabo de sentir aquest programa que parlàveu del servei militar i, la veritat, com a dona, doncs, mai justificaria el servei militar per obtenir l'autodisciplina, ni mai seria ministre de Defensa, per dir alguna cosa, no? Ara bé, jo penso que l'educació, no és perquè sigui la meva feina, però que sí que hauria de ser la font de la cultura de l'esforç i que no ens deixéssim enganyar tant per les teories de moda.
Això venia Tom, que relacionava amb l'exèrcit, amb la seva jerarquia i la seva disciplina com un punt de referència per evolucionar personalment. Com una de les pèrdues que podíem tenir en no fer-se el servei militar. Però tot i així, tothom, unanimitat absoluta.
Sí. Ara és una bona reflexió, perquè em recorda el que deia Maquiavel, si la finalitat justifica els mitjans, no? Que una cosa pugui servir no vol dir que estigui justificada en si mateix.
Però com ho veuen des de la discapacitat?
Doncs aquest és el següent comentari que ens envia la nostra col·laboradora, Montse Pous.
Hola, més de 100 governs, entre els que hi ha l'espanyol, han aprovat un tractat internacional que prohibeixen les bombes de dispersió. També hi ha un calendari que cal destruir els arsenals que tenen aquests països guardats i donar assistència a les víctimes, tant física com psicològica. Aquest tipus d'armament es fa servir des de fa 40 anys i, a més de molts morts, també produeix moltes discapacitats físiques i psíquiques per tota la vida. I un dels sectors que més rep aquesta discapacitat és els nens i nenes, que són el futur d'aquests països que estan en guerra. Tots aquests països de les Nacions Unides han acordat signar aquest tractat, però ni Estats Units ni la Xina s'hi han adherit. Aquest estiu, per altra banda, a la Universitat de Girona s'oferirà un campus per la pau el dies 9, 10 i 11 i us hi podeu matricular fins al 30 de juny.
Felicitem la Montse Pous, que ha rebut el Premi GIM, un guardó que reconeix la tasca de persones o institucions que treballen en favor de la integració de les persones amb disminució física. Ella ha rebut el Premi a la Persona i l'ha rebut aquest matí a 11:45, just ara fa una hora. Recordem que Montse Pous pateix una distròfia degenerativa muscular del 100%, és a dir, només té mobilitat de coll per món. Hem escoltat dues peces musicals i no ha estat en va que hàgim triat Amy Winehouse d'entrada.
Doncs no, avui no hem d'anar gaire enrere, malgrat que el que busquem se'n parlarà durant temps i en un futur, perquè el que estem buscant s'ha convertit en tot un referent i va aparèixer aquí a casa nostra l'any que en primer lloc doncs, triomfava l'Amy Winehouse amb aquest Rehab, aquest No, 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 però a més també, i aquí a Catalunya, triomfava Marc Parrot, l'ex del Xaval de la Peca, que publicava Ulleres per veure-hi malament. No només ens interessa per l'any d'aquest disc, sinó també perquè l'element protagonista d'aquesta cançó té similituds físiques amb el que estem buscant avui.
Diria que és la primera vegada, o primer diumenge, que triem una realitat tan propera, 2007. Això fa un any, doncs.
Segurament, fa poc més d'un any, podríem dir.
Recordem que el marge de maniobra són els 20 anys del suplement, però fins ara mai havia estat amb un any de marge.
Però el que estem buscant avui hem de dir que se sentirà parlar-ne en un futur. Marca segur un abans i un després.
Però l'origen, recordem, és el 2007. Sí. Què és això que busquem? Dani Jiménez ens dona una pista.
Mireu, el que avui ens ocupa és la culminació del que la majoria d'experts diuen que és el millor invent de la història.
El millor invent de la història dit per un científic, eh? Això no cau en sac buit. Per cert, Marc Parrot i el tema Ulleres per veure-hi malament.
Sí, perquè és del 2007 d'una banda i aquestes ulleres ens poden fer pensar en el que estem buscant.
Miquel Àngel Violant.
En qualsevol cas, és una iniciativa emblemàtica d'èxit, de coses que han anat sobre rodes. Ha anat molt bé.
Toni?
Pues mira, malgrat que esteu dient que és un fenomen molt recent, jo no trobo la manera de donar una pista equilibrada.
La Carmina en donarà unes quantes més.
És un servei innovador a Barcelona, Catalunya i també a l'Estat i que en poc més d'un any s'ha convertit en un fenomen. Les xifres que hi podem associar són, per exemple, més de 18 milions de quilòmetres recorreguts en més de 140.000 persones i la ciutat d'origen d'aquest invent és a França, un país on les protagonistes del que estem buscant hi tenen molta importància, especialment el mes de juliol. Sonen així.
Cela fait sourire Miguel Indurain, décontracté ce matin au départ de Saint-Orange de Gameville avant la première étape pyrénéenne, 164 km jusqu'à Guzeneige. Le ciel est gris, le peloton roule tranquil.
Joan Martínez San José, president de Bidex Espanya.
Avui dia, els audiòfons són petits ordinadors que portem dins l'orella. En menys de 10 mil·límetres quadrats, es processen milers d'operacions per segon que permeten millorar la qualitat del so per sentir-hi bé. A Bidex hi ha tot un equip d'experts, enginyers i audiòlegs dedicats a desenvolupar aquestes petites meravelles.
Bidex, tecnologia per sentir-hi millor, t'ofereix una revisió auditiva gratuïta en un centre auditiu oficial Bidex. Truca al 902 15 15 50. Bidex, escolta la vida.
Catalunya Ràdio.
La Cambra de Comerç de Barcelona amb Catalunya Ràdio.
La Cambra de Comerç de Barcelona felicita Catalunya Ràdio. La Cambra promou l'activitat econòmica i empresarial. Cambra de Comerç de Barcelona. Amb les empreses per arribar més lluny.
Catalunya Ràdio.
25 anys.
He perseguit l'alba a 30 nusos amb la brisa del mar com a testimoni. He vist constel·lacions des de cales infinites. He viscut experiències que us costaria de creure. I només fa una hora que sóc al vaixell.
Per què anar-hi quan hi pots viatjar? Gaudeix amb Acciona Transmediterrània d'una forma diferent de viatjar i de la comoditat de portar el teu propi cotxe. Informa-te'n al 902 45 46 45 a transmediterrània.es o a la teva agència de viatges. Acciona Transmediterrània, empresa sòcia d'Expo Saragossa 2008.
La Butxaca. Nous títols, nous autors, noves històries. És l'hora de llegir.
Compra 3 llibres i aconsegueix el rellotge de la butxaca. Informa-te'n a www.labutxaca.cat.
Catalunya Ràdio. Catalunya
Ràdio. 25 anys.
Pedala amb el suplement per la festa de la bicicleta i dels patins.
Estem fent una coreografia en forma de peix mentre sentim Relax, Take It Easy, no en va.
No, és el que cal pensar quan el que estem buscant té algun problema, cosa que hem de reconèixer que passa més d'una vegada. A més, Mika triomfava el 2007 amb aquest èxit, l'any que l'invent que busquem arribava a Barcelona.
Què va passar fa un any? Elias Barcelona, Balset, Alcarràs, Rancanyo de Barcelona, Moner de Barcelona, Rubió de Sant Boi de Llobregat i Ventura Sabadell, a canvi d'un iPod Nano, Milar, especialistes en tecnologia, l'ofereix 139 euros. Elias, bon dia.
Hola, bon dia.
Què va passar exactament fa un any?
Es va inaugurar el bici, no?
Va arribar. Bravo. Sí. Ho sentim per Balset i la resta. Ha estat Elias que se l'emporta. Es diu de nom vostè?
Conxita.
Conxita, la felicitem.
Moltes gràcies.
Què li sembla arribar a casa amb un iPod?
Oh, perfecte, molt bé, molt contenta.
Perquè potser no en tenien encara.
No en tenim.
Doncs ha arribat el moment i perquè puguin mantenir un record amb el programa, que sempre és positiu. Però aquí el protagonista és Bicing. Quina relació hi té vostè?
A veure, nosaltres pugem molt a la Cerdanya i tenim unes bicicletes i passegem, però la meva filla és usuària, té la targeta aquella i tot.
Sí, perquè sense targeta no fas per res.
No, però nosaltres, a veure, el que és aquí la Cerdanya, anem a bicicleta, la bicicleta de tota la vida, passejar... Sí. I així, és la relació que tenim amb la bicicleta.
I què diu? N'està contenta, ella?
Sí, molt.
Molt. Ens creem amb el molt.
Ella n'està molt de contenta, perquè a més ara ens arriben també, nosaltres estem Guinardó, Passeig Maragall, i ara sí. Allà n'han posat també.
Magnífic. Sí, doncs contenta. Nosaltres també, i ara li demanem que no pengi, perquè ampliarem una mica la informació sobre el Bicing, per situar-nos. És un dels fenòmens viscuts en aquest programa... i en la ciutadania de Barcelona, no? Com pot ser que hagi passat això?
Inteo, de Bidex, és un nou audiòfon intel·ligent, digital i d'última tecnologia que s'adapta a les necessitats de l'usuari. L'alta tecnologia d'Inteo analitza, decideix i processa el so, tenint en compte les preferències de l'usuari. Feu-vos una revisió en un centre auditiu oficial Bidex. Per més informació, truca al 902 15 15 50 o entra a bidex.es. Bidex, escolta la vida. Inteo de Bidex és el futur que ens espera.
Senyores i senyors, tenim el goig d'informar breument quatre dades concretes per fer-nos la idea de quin és el pes del Bicing a la ciutat.
Un pes impressionant. El Bicing ha seduït en poc més d'un any amb més de 140.000 abonats, gairebé tants com els que té el Barça. Quina ha estat la clau d'aquest èxit del Bicing a Barcelona? Doncs ho hem demanat a l'alcalde Jordi Hereu.
Respon a que hi havia una necessitat de gent que en un cert tram curt, espontani, connectat amb la xarxa de metro, doncs era adient utilitzar la bicicleta, i a la que se'ls ha donat l'oportunitat l'oferta corresponent, la gent l'ha utilitzat. El bicing ha suposat un increment brutal de l'ús de la bicicleta, de molta gent que mai hagués pensat que utilitzaria la bicicleta a la ciutat de Barcelona. 140.000 ciutadans, són molts ciutadans. I vol dir gent i perfils molt diferents.
Hi ha algú que es pregunta quin és l'origen del bicing?
Doncs aquest sistema de bicicletes públiques es va iniciar a Rennes fa 10 anys i a poc es va anar instal·lant altres ciutats com Lió, Viena, Oslo o Estocolm. Però l'èxit de Barcelona i posteriorment a París ha obert els ulls a moltes capitals del món que s'hi han sumat. Per exemple, d'aquí poc l'incorporaran a Washington, Nova York o Buenos Aires. Mentre el sistema bicing de Barcelona ha estat pioner també a l'Estat i ara s'implantarà en altres ciutats com Sevilla, Burgos, Albacete, Gijón, Córdoba, Pamplona i un llarg etcètera. L'ús de la bicicleta s'ha disparat a Barcelona fins a un 84% més d'usuaris, un creixement que planteja nous reptes pel futur, tal com comenta l'alcalde Jordi Hereu.
Jo diria que dels precursors, de la gent que eren molt militants de la bicicleta, hem passat a un ús molt més extensiu de molta més gent, on al qual a través del bicing s'ha incorporat molta gent que no és que cada dia vagi tot el dia en bicicleta, però que sí que l'utilitzen en un cert moment del dia. De manera que en aquests moments comença a ser un modes de mobilitat significatiu a la ciutat. No ho era fa 5 o 6 anys i ara, en canvi, és ja molt significatiu. Això ens obliga a tots. Ens obliga, en els de la bicicleta, a anar millor en bicicleta, a la ciutat a preparar-se, a fer més carrils bici, a pacificar la ciutat perquè sigui més amable, a tenir molt clara la relació entre el ciclista i el vianant. Bueno, és un nou esforç, és un nou repte, jo crec que molt important per la ciutat.
A nosaltres, alcalde, també ens obliga a destacar que en el bicing no tot és positiu.
I tant que no, més de 33.000 queixes en un any. No fa tant, un problema informàtic va deixar tot el sistema penjat. Imaginem que no deu ser fàcil gestionar un èxit sorprenent com aquest, i d'aquí alguns d'aquests problemes, tal com ens comenta Ramon Ferreiro, responsable de comunicació de Barcelona Serveis Municipals, que són qui gestionen el bicing.
Aquesta gran demanda fa que hi hagin disfuncions i que en alguns moments hi hagin problemes des d'informàtics fins a accedir a la bicicleta o fins a poder retornar la bicicleta, perquè hem d'ajustar tot el sistema. Ara estem en una fase que cal consolidar, acabar la implantació, que acaba ara al mes de finals de juny, principis de juliol, i a partir d'aquí necessitem tot un període per acabar afinar i ajustar tots els moviments que comporta el bicing. Ara bé, també cal que els usuaris i els abonats del bicing ens ajudin una mica interpretant correctament tot el sistema. Aquest no és un sistema immediat, que tu arribes a l'estació i pots agafar una bicicleta i sempre la tens a disposició. Potser cal un temps d'espera i és un sistema que no serà infinit, que no arribarà a una implantació d'estacions a cada cantonada de Barcelona, ni que hi haurà bicicletes per tots els abonats. És un sistema que està basat en la rotació i que l'utilització intercalada de diferents abonats.
Tot i així, hem de felicitar l'organització perquè, déu-n'hi-do, no n'hi ha cada cantonada, però gairebé. Perquè, la veritat, els que ja estem gaudint d'això, dius, si no ho deixes aquí, la tens a l'altre cantonada.
Són gairebé 350 estacions i gairebé 6.000 bicicletes, imagina't.
Però què seria del bicing sense l'invent de la bicicleta?
El millor invent de la història, com deia el Dani abans. El primer que la va idear va ser Leonardo da Vinci, cap al 1490, que va dibuixar un esbós d'una màquina molt semblant a una bicicleta. El primer, però, que la va construir, o una idea semblant, va ser un professor de la Universitat de la Sorbona de París, que va crear un vehicle individual de dues rodes. Va ser cap al segle XVIII-XIX, més o menys, que altres il·luminats van anar-hi treballant i l'invent va anar evolucionant fins que a principis del segle XX doncs, ja teníem una bicicleta com la que podríem conèixer avui. El 1903 es va fer la primera edició del Tour de França i la bicicleta des d'aleshores s'ha convertit en un transport universal.
La bicicleta, doncs, té 100 anys i quins són els usos avui?
A on? Aquí, a l'altra punta del món, perquè és molt diferent. D'això n'hem parlat amb l'enginyer industrial i creador de bicicletes, Josep Mora.
La bicicleta té doncs, més de 100 anys i jo he observat els diferents països. Per exemple, el tercer món doncs, és un element indispensable pel transport. El primer món es veu molt útil també pel desplaçament i per fer exercici i nosaltres anem a modes. Per exemple, ara ve la mountain bike, ara posem tramvies, ara els traiem, ara els tornem a posar, ens hem de dedicar al transport per carretera, vull dir, tot el tema del transport nosaltres anem una mica a cops, no? I per la bicicleta el mateix, no? O sigui, a veure, jo ara he fet una bicicleta plegable, però ja fa 15 anys en havia fet una altra, però no havia tingut cap repercussió, i bueno, has d'anar situant en el moment que dius, bueno, ara sí que ja hi ha carrils, i llavors ara per ciutats o mitjanes ja es planteja doncs, la gent anar en bicicleta i posar-te el moment que demanen aquestes modes que diem o que els condicionants doncs, es donen positius.
acabem aquesta primera part i recordem algun aspecte.
Doncs sí, que situat ja en el nostre món trobem molts models de bicicleta, de competició, de muntanya, de passeig, de trial, d'aventura, de ciutat, també les plegables, com la que regalem avui o la que ens ha portat l'OTPI. Però què més està per arribar? Quins nous models o mitjans de transport de dues rodes ens sorprendran en un futur? En parlarem amb l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i també amb Josep Mora, que ja ens indica que els vehicles de tracció humana i elèctrica seran el gran referent i ens avança un model en el qual està treballant.
Penso que sí, perquè una vegada ja hi ha la infraestructura, és quan llavors dones obres la porta, no? Diferents persones van posar sobre la taula de fer un tricicle pues, per càrrega i descàrrega i tal, que sigui àgil.
No és el tros que volíem escoltar, però a grans trets ve a dir que...
Ell mateix està treballant en un tricicle que vindria a substituir aquestes camionetes que en els carrers estrets i petits poden congestionar el trànsit i a més contaminen molt.
A l'Espluga de Francolí hi falta gent.
La revista Descobrir Catalunya patrocina On és en Claudi? Descobrir Catalunya, el teu país, com mai l'has vist.
O potser n'hi sobra, Claudi, què diuen?
I som nosaltres aquí a l'Espluga de Francolí, també. L'Anna Llopis, que m'acaba de localitzar. Anna, què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia.
Podem saber exactament com has sabut que era aquí a l'Espluga de Francolí, Anna?
Doncs perquè la meva mare m'ha trucat de bon dematí i m'ha dit, Anna, vés cap a la plaça de l'església que hi ha el Claudi i no te'l pots perdre. Dic, efectivament, m'hi dutxant, m'hi arreglat i vinc cap aquí, i ja ho.
I a més d'aquest atractiu que és en Claudi en aquests moments aquí a l'Espluga, sí. Què té més l'Espluga? Segurament moltes més coses que en Claudi.
Moltes més coses.
Que siguin suficients com perquè tu hagis deixat Gràcia de Barcelona, al barri de Gràcia, per venir a viure aquí. Ja fa 23 anys, com em deies, Anna.
Exacte. Fa 23 anys que sóc casada i des que em vaig casar, doncs, vivim aquí. I un dels atractius és que és un poble en què té molts serveis, vull dir, no ens fa falta de res. Vull dir, tenim escola de música, tenim activitats esportives, tenim, bueno, una església, un entorn preciós, pots fer caminades cap a Poblet, cap a Vimbodí, cap a La Pena, vull dir, etcètera, etcètera, i jo m'hi he trobat molt acollida i molt bé.
Sembla que camines, t'agrada, fas també aeròbic, la bicicleta no la toques tant, però...
No, la bicicleta no la toco, perquè costa també, vull dir, i aquí hi ha moltes pujades i baixades.
I el carquinyol, ja el toques?
També, i el mengem, principalment el mengem més que tocar-lo.
Doncs gràcies a aquesta trobada tens aquest lot d'aquí directament sorgit d'aquesta fila mostra el carquinyol i de l'Espluga de Francolí, carquinyol i altres productes de pastisseria d'aquí d'aquesta zona i d'aquesta vila, i també productes per beure, caves i vins, et sembla bé?
Em sembla perfecte, molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, Anna, fins a sempre, ens veiem potser en una altra ocasió.
En una altra ocasió, espero que sí, m'agrada molt de conèixer-te i records al Xavier Solà. I puc saludar a casa meva des de Sant Cugat. Gràcies.
Gràcies a tu, Anna. Fins a sempre. També hem donat la benvinguda a Maria Dolors Domènech, regidora de Festes i Esports de l'Espluga de Francolí. Què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
No sé exactament què té el carquinyoli d'aquí de l'Espluga. És algun secret especial o és la manera que teniu de condimentar-lo que el fa tan bo?
Sí, és molt especial el carquinyoli de l'Espluga, principalment perquè jo diria que és del més antic que hi ha. Data des de l'any 1888. I aquí tenim la casa pionera, que era el Rifac i Ferrer Gamell, i que ara continuen els seus nets, ja, o bisnets, hi ha nets i bisnets que estan continuant. I després tots els pastissers del poble, tots fan carquinyolis, i són especials.
Com a regidora de festes i esports, deu ser un punt d'equilibri fantàstic, natural, entre el carquinyoli i la bicicleta, per exemple.
Pues sí, també, a vegades anem amb bicicleta i també podem fer un paro i menjar una mica de carquinyolis.
Deia en Josep Maria Vidal, amb qui hem parlat abans del començament d'aquest programa, que al marge dels primers 20 socis del club BTT Francolí hi ha unes 120 persones practicant habitualment bicicleta en aquest poble. Et sembla una bona quantitat?
Sí, i crec que potser n'hi ha més. 120 persones potser són les que la gent coneix, però n'hi ha d'altres, de gent que no coneixem, que van en bicicleta també.
També deia Josep Maria Vidal que molts són homes, poques dones. Què fan les dones de l'Espluga de Francolí, que amb esport predilecte, si n'hi ha algun? Sabem que l'Anna camina, tu també practiques bicicleta i altres coses. Què és el que feu exactament les dones per mantenir-vos en forma aquí a l'Espluga de Francolí?
Tenen bastantes coses. Tenen classes d'aeròbic, tenen classes de ballet, tenen classes de ioga. I van a caminar moltes dones. A les 7 del matí quedaríeu parades de les dones que caminen pels voltants de l'Espluga.
Moltes dones també m'han vingut a trobar. Hi ha una altra dona important avui aquí a l'Espluga, és la Carme Ruscalleda. Quin paper té en aquesta fira mostra del carquinyoli de l'Espluga de Francolí?
Pues té un bon paper. Aquí hi ha hagut una noia, una neta d'una senyora d'aquí, que ha escrit un llibre explicant la història. És història d'una cunyera. i llavors la Carme Rosquillà ha fet el pròleg d'aquest llibre. Llavors, al saber això, doncs, li vam demanar que ella vingués a presentar el llibre i molt gustosament ha accedit i ha vingut i bueno, està encantada, tota la gent està tot el matí amb ella que no la deixen quasi ni respirar.
Miri, Dolors Domènech, moltes gràcies, que la vostra fira mostra el Carquinyol i l'Espluga de Francolí sigui un èxit d'aquesta cinquena edició i en les que vindran al futur, que serà molt segurament. Gràcies, bon dia, fins a sempre.
Moltes gràcies a tots, bon dia.
Claudi, això és un plaer, sembla, eh? Estic imaginant aquesta mostra de productes dolços i no sé què dir-te.
Mostra intensa, tenim encara un premi, un lot d'aquí, directament sorgit d'aquesta festa tan especial del Carquinyol. Esperem que alguns vingui a trobar encara, Xavier.
Digueu-li ben clarament si el veieu. Claudi, la mostra.
Què significa per tu descobrir Catalunya?
Les millors propostes pel cap de setmana.
Paisatges increïbles.
Una cultura mil·lenària.
Conèixer el meu país. La revista Descobrir Catalunya t'ofereix cada mes tot això. I el més important, passió per un país que ens emociona.
Descobrir Catalunya i on és en Claudi. Una combinació de país.
Descobrir Catalunya. El teu país, com mai l'has vist. Ja al teu quiosc.
El Corte Inglés, amb Catalunya Ràdio.
En ràdio, si no quedes satisfet, es pot girar el dial i canviar d'emissora. El Corte Inglés felicita Catalunya Ràdio per aconseguir diàriament milers d'oients fidels.
Catalunya Ràdio.
25 anys.
Interrompem l'emissió per comunicar-vos que avui comencen les rebaixes, perquè amb la targeta universal d'Ibercaja obtindreu un 1% d'estalvi en alimentació. Feu servir la targeta Ibercaja i comenceu a estalviar. Consulteu-ne les condicions i a quins establiments es fa el descompte. Ibercaja, entitat sòcia d'Expo Zaragoza 2008.
Les orquestres del Conservatori del Liceu a l'Auditori, diumenge 8 de juny a les 6 de la tarda.
L'Orquestra de Cambra i l'Orquestra Simfònica del Conservatori del Liceu interpretaran obres de Bach, Beethoven i Stravinsky.
Les orquestres del Conservatori del Liceu a l'Auditori, diumenge 8 de juny a les 6 de la tarda.
Per les entrades amb invitació, adreceu-vos a les oficines del Conservatori del Liceu.
Estás Tabudi. Bien, como te decía, me llamo Jorge Lorenzo. He ganado 2 títulos mundiales, pero todos me preguntan por él. Es simpático, pero tiene un defecto. Es demasiado bueno. Por eso lo devoraré. Abudi, claro.
Salchicha Abudi Aya, sponsor oficial del Fiat Yamaha Team 2008.
Setmana de luxe del món del motor a casa nostra.
Catalunya Ràdio us acosta tot el que passi aquest cap de setmana al Gran Premi de Catalunya de motociclisme.
Setena cursa de la temporada al circuit de Catalunya.
Al MotoGP,
Dani Pedrós arriba com a segon de la classificació a 12 punts del líder Valentino Rossi.
El castellarenc pretén aconseguir davant la visió de casa la primera victòria amb un baló a la categoria reina.
Els 125 centímetres cúbics Pol Espargaró i Joan Oliver amb les seves derbi estan molt ben preparats per intentar pujar al podi o fins i tot assolir la seva primera victòria mundialista.
Veu amb nosaltres el seguiment del Gran Premi de Catalunya de motociclisme.
Informació puntual a través dels butlletins horaris, els programes esportius i una cobertura especial des del Tot Gira.
La festa del motor per Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Repsol.
Catalunya Ràdio.
25 anys.
Catalunya Ràdio i el suplement amb la festa de la bicicleta i dels patins.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
Ara estem baixant la baixada de l'ou, ens ho passem molt bé, com el vent, la brisa. Atenció, al món cada vegada es venen més bicicletes.
Malgrat que la major part del parc mundial de bicicletes és a la Xina, Europa és un continent ciclista amb ciutats referència com Amsterdam, on hi ha més bicicletes que ciutadans, fins i tot Copenhagen, Trondheim, Berlín, Basilea i també Barcelona. La conscienciació ecològica ha fet augmentar l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport.
Sí, la famosa bicicleta segueix d'actualitat. Quin és el futur que li espera? Com seran els nous models que ja estan arribant?
N'hi haurà, apunteu-vos en 3 de moment. Tots ells són vehicles elèctrics que no generen pol·lució ni tan sols acústica. Així doncs, en primer lloc, la bicicleta elèctrica. En segon lloc, el Segway, que és com un patinet de dues rodes que es mou en funció de la posició del cos del pilot. I en tercer lloc, el Trixi, una evolució del taxi amb pedals, típic de societats orientals, dotat d'un petit motor elèctric i amb un disseny aerodinàmic molt lleuger.
Quin d'ells triomfarà?
Doncs sembla ser que la que té més futur és la bicicleta amb motoret elèctric, en té molts números. A la Xina l'invent està triomfant i a Itàlia en un any se n'han venut més de 100.000 unitats. Avui, Otpi ha vingut amb una d'elles precisament, plegable, amb 30 segons lleugera amb unes bateries petites que es connecten a la xarxa elèctrica i que pot fer fins a 40 quilòmetres...
La xarxa elèctrica vol dir que te l'emportes al pis.
Sí, la pots pujar o bé treure la bateria sí. mateix i endollar-la a la xarxa elèctrica. Fa fins a 40 quilòmetres a 25 quilòmetres per hora. Hem demanat a l'enginyer Josep Mora quines possibilitats hi ha que es facin populars aquest tipus de bicicletes aquí.
El mateix que amb els cotxes. I a mesura que la tecnologia es va posant al dia, també amb la bicicleta també té motiu, sobretot per desplaçaments, pujades i baixades i tal, no? Llavors, a Barcelona o en ciutats amb inclinacions importants, sí que es poden anar normalitzant quan sigui una bicicleta que realment sigui privada, no? Que sigui lleugera i que la puguis guardar fàcilment i a la nit l'enxufes i tal, i és un vehicle pràctic també, eh? Però penso que en trobarem, cada vegada en trobarem més d'aquestes amb petites ajudes, no? Pedales, però si és necessari, si tu has de fer massa esforç, diríem, llavors el motor ajuda. No sé, potser amb un 50% sí que ni podrien haver en el futur.
Això és important, i més aquí a Barcelona, que es troben en fenòmens com que tothom l'agafa per baixar fins a baix, allà a mar, després la deixen allà, és clar, i a dalt no n'hi ha,
no.
I ningú la puja.
Clar.
Les han d'anar a buscar. Quallament. Amb aquest sistema bicing amb motoret, sí. S'haurà arreglat.
Ja no et farà mandra pujar aquestes pujades.
Aquest és el futur.
Així doncs queda clar que cada vegada passa més per vehicles elèctrics i no contaminants. Això ho sap molt bé l'Ajuntament de Barcelona, que veient la predisposició ciutadana a utilitzar bicicletes per millorar la contaminació, ja treballa per acostar també als vehicles elèctrics.
L'altre dia feia una presentació que era un dispositiu a partir del qual un cotxe elèctric es podia punxar, diguem-ne, per anar-se carregant a partir d'un aparcament municipal. Per tant, nosaltres oferim la nostra xarxa d'aparcaments municipals perquè els cotxes elèctrics es puguin doncs, endollar i carregar-se. I això és molt important, perquè un cotxe elèctric genera molt menys soroll i contamina molt menys. I, per tant, espero que si el parc automobilístic es pot anar generant amb més energies alternatives, doncs millor per nosaltres.
El futur que ens espera.
Vaig des de Sants a Plaça del Sol, de Mercat Nou a Barceloneta, i del Raval passant pel Clot vaig fins al Parc de l'Oreneta. Ara amb el Camp Dau no cal patir, ara jo et dic tranqui, tronqui, que ara no hi ha perill que et robi la bici un yonqui. Ara si vull presumir he d'agafar sempre el bici, que jo no sóc l'indurany, però ser modern és un vici. Ara si vull presumir he de suar tot el dia i gastant desodorant el que la bici m'estalvia.
Felicitem Ivan Rosquelles, qui posa la nota d'humor en glossa creativa, una composició pel futur que ens espera. Quina és la visió de Miquel Àngel Violant?
Dir-vos que de vegades estem tristos davant coses que no ens agraden, la gestió de l'aigua, l'evolució del Futbol Club Barcelona, fets que pensem que no estem en una societat moderna. Però, en canvi, hi ha coses que ens diuen el contrari. Els famosos Jocs Olímpics, que van ser un model de gestió, la invenció del bus turístic, que permet veure el bonic paisatge urbà, i darrerament el bicing. Què hi ha enrere d'això? La voluntat de canvi, la voluntat d'innovació i la voluntat del que els experts diuen el benchmarking, que és la capacitat d'observar el que fan fora, intentar extrapolar i assajar-ho, i si la cosa va bé, tirar milles. Jo crec que el bicing és un gran èxit, jo estic molt orgullós d'aquesta iniciativa, em fa sentir orgullós ser ciutadà d'aquest país, és un tema que exportem, i a més és un tema mediambientalment sostenible. Ara, el que jo espero i desitjo és que els fums dels cotxes siguin la propera batalla. El bicing hi ajuda, estalvia cotxes, però no hi ha dret a que inspirem tants fumos a la ciutat.
Miquel Àngel Violant, periodista.
Precisament avui surt un informe molt interessant sobre la davallada que estan tenint els tot terreny, els 4x4. Com està baixant? Ha passat un boom espectacular en 5 anys i de sobte la cosa... Bé,
jo recolliria una mica el que m'ha deixat el Miquel Àngel. És cert que les bicicletes estalvien cotxes, però els cotxes també haurien d'estalviar fums, és cert. Ja hi ha una consciència ecològica cada vegada més acurada, i en aquest sentit m'ha semblat molt interessant, encara que ha estat molt curta, l'intervenció del nostre alcalde, el Jordi Hereu, quan ha parlat de pacificar la ciutat i alhora mitjançant la pacificació dels ciutadans. El gran repte del bicing és compatibilitzar els drets, els drets dels vianants amb els drets de les persones que practiquen el bicing, que també són vianants, però que no sempre actuen quan estan amb el bicing amb la mateixa cura que ells demanen quan són vianants. En definitiva, com reflexió, com psicòleg humanista, diria que si volem que el bicing, a més de ser una novetat que s'ha convertit en moda, s'estableixi com una utilitat d'utilitat ecològica, és que el bicing es faci compatible amb el bianinsing, que els vianants puguin anar bé i tranquils pel carrer. I aleshores és quan tindrem una ciutat més naturinsing, i aleshores la nostra civilització serà més humaninsing.
Mira, però...
Antoni Bolinches, psicòleg i escriptor.
Com m'agrada el bolinxing.
Dani, què diuen aquí a Madrid?
Mira, tot bé. Aquesta setmana, quan proposàvem el tema del bici, intentava pensar quin és el secret de la bici que fa que, estic convençut que d'aquí 100 anys o 150 anys a les ciutats no hi haurà cotxes, no hi haurà autobusos, potser no hi haurà motos, però segur que hi ha bicis. I el secret de les bicis és el rendiment, és el transport més eficient. És a dir, un objecte perquè es mogui necessita combustible, necessita energia. Pot ser benzina, pot ser un entrepà, pot ser hidrogen, pot ser electricitat, però qualsevol cosa que has de moure necessita un combustible que ho faci moure. La relació entre l'energia que li cal i el camí, el tros de camí que fa, això és el rendiment. Doncs bé, fet uns càlculs i he trobat que un cotxe amb un litre de benzina fa aproximadament 12 quilòmetres. Tot depèn del tipus de cotxe, tot depèn de les quantitats de persones que vagin al cotxe, però en terme mig, un cotxe amb un litre fa 12 quilòmetres, abans de 12 quilòmetres. Una moto amb un litre pot fer 35 quilòmetres. Però una persona a peu, si pogués aprofitar l'energia d'un litre de benzina, si transforméssim aquest litre de benzina en un plat de macarrons, amb un litre de benzina una persona faria 200 quilòmetres. Però una persona amb bici, amb un litre de benzina, aprofitant aquesta energia, faria 500 quilòmetres. És a dir, 40 vegades més que el que fa un cotxe. No hi ha cap animal, no hi ha cap vehicle a la natura que tingui el rendiment que té un home amb una bicicleta. El futur, per tant, és prometedor. I el futur, a banda de les bicicletes elèctriques més petites, són bicicletes més lleugeres. Bicicletes fetes amb plàstic, que estic convençut que passaran poc. Potser menys d'un quilet.
Dani Jiménez, científic.
Dani, un plaer escoltar aquestes informacions, eh?
Molt bé, igualment compartir aquesta mica de ciència amb vosaltres aquí avui des de Madrid.
Saps què anem a fer ara?
Menjar unes porres, potser?
No, a regalar una bicicleta plegable Brompton.
Fantàstic.
Hi ha un munt de gent que ha participat que té ganes de saber qui serà. De moment hi ha algú que vol cantar.
Pasear por el malecón con ansias de vivir, robarle un beso a la luz de tu sonrisa, cantar juntos la canción de la mañana y esperar que llegue otro fin de semana.
¡Cómo no!
Y esperar que llegue otro fin de semana.
Estan esperant tots, Gemma, tots esperen.
Doncs entre les moltes propostes que hem rebut al llarg de la setmana, la que per unanimitat ha escollit el jurat del suplement és aquesta.
Una Brompton xicatica, mica roda curta i ballarica que es plegava ben petita, va fer cap a una casa xicatica, mica ben petita i ben bonica.
Bé, aquest afegit no el demanàvem, però és el que més ens ha seduït. El correu ens arriba de Reus i diu que de nom li posaria Xica, així com diem els de Reus, xica de petita i xica de noia eixerida. I la faria servir per anar al mas, per anar a comprar, per anar a passejar, vaja, que aniríem juntes tot el dia amunt i avall.
Però, Gemma, per què l'hem seleccionat, aquest missatge?
Per ser original en el missatge, creatiu en el llenguatge, identificatiu amb el territori, oportú en l'adaptació de tradició i modernitat, per la seva capacitat de síntesi i per haver-nos arrencat un somriure a tot l'equip, la guanyadora d'aquesta Brompton és Marta Malet i Casas, de Reus.
Enhorabona.
Bravo.
Molt bé, molt bé. Una Brompton xica, tica, mica, roda curta i ballarica que es plegava ben petita, va fer cap a una casa xica, tica, mica, ben petita i ben bonica.
Un bon rodolí,
que maco.
Més per descriure l'utilitat de les dues rodes, un bon rodolí.
Arribem al final, saludem a Claudi des de l'Espluga de Francolí, al ritme de les bicicletes voladores. Claudi, bon viatge de tornada.
Gràcies, i no veus una nova guanyadora, la Maria Dolors Guas. Què tal, com estàs, Maria Dolors?
Molt bé, i estic molt contenta perquè he vist el Claudi. Jo feia molts anys que l'escoltava, i mira, per casualitat passava per aquí, he vist una camisa rara, dic el Claudi. I
gràcies, Maria Dolors, bons carquinyolis d'aquest premi que acabes de rebre. Vale. Bona vida, ens anònica, caminis com sempre ho fas cada matí. Gràcies, fins sempre. Gràcies. Fins la setmana que ve, Xavier, bon dia.
Bon dia i bona tornada, com dèiem, i així acaba el programa. Què? Com us trobeu?
Bé, un bon suplementing.
Sí, parlant del bici, m'ha vingut a la memòria la genial pel·lícula del Jacques Tati, Les vacances de Monsieur Hulot.
Sí,
jo em veig també d'aquí uns anys, no amb bici perquè no tinc sentit de l'equilibri, però sí amb un trixi d'aquests,
sí,
rodant per un
doncs
petit
sí,
poble.
Doncs sí, mira el Bolinches com passa.
Sí, sí, com una bala.
Un petit poble de... Senyores... de prop del Montseny.
Senyors i senyors, ha estat un plaer poder compartir un altre cap de setmana des d'aquests micròfons, tant de bo que puguem seguir fent molt temps, i ara, si us sembla bé, ens n'anem a dinar. Hi ha algú que s'hi oposi?
No.
Què podríem dinar avui? Què podríem menjar?
Després de l'exercici que hem fet amb la bicicleta, hem de recuperar força.
Un bon plat de pasta avui, no?
Un bon plat de cargols amb conill. Què us sembla? Uns cargols amb conill, que quan te l'has menjat, fas una xocladeta... I és que després d'estar aquí gratant amb la notícia, la informació, se te desperta la gana.
Lluís Carquinyolis.
Gemma Castanyer, Carmín Areu, Toni Bolinches, Miquel Àngel Violant, el Pep Casanovas, que s'ha estrenat aquest cap de setmana de manera excel·lent, en la nominació, el control i direcció musical, la Mercè Rigual, la Montse Barcón, la Marisa Gil, la Rosa Maria Bertroli i un servidor. Bona setmana.